Vinga, ja són les 8 i 36, les 3 i 36, si ens escoltàveu a la tarda. I anava a parlar d'aquesta vaga de metges que s'està duent a terme a tot l'Estat, que és la tercera en 6 mesos, i protesten contra el nou estatut marc que el Ministeri vol aprovar i reclamen un marc legal propi per a la professió. Per analitzar aquesta vaga i les seves conseqüències a les pitiures, sobretot, ens acompanya el doctor Carlos Rodríguez, delegat i portaveu de Cimeval, Eivissa i Formentera. Molt bon dia, Carlos.
Hola, bon dia.
Com estem?
Molt bé, gràcies. Valtros.
Molt bé. Mira, bueno, primer de tot, ens agradaria que ens fessis, bueno, que un petit resum, no, d'aquesta primera jornada de vaga que es va dur a terme ahir, i quin ha estat el seguiment d'Eivissa i Formentera, sobretot.
Bé, a Eivissa va ser molt a la part hospitalària i més baix a la part d'atenció primària, i a Formentera és molt difícil tenir metges en vaga perquè els serveis mínims són màxims, és una exageració, i clar, tots els metges hospitalaris, tots els metges d'urgències, el del 061, els metges de capçalera, hi ha una quantitat enorme de serveis mínims. Per tant, hem de pensar que el seguiment és una mica més mental, una mica més d'apoyo, yeah, diguéssim, de l'ànima, que no real, no? Perquè els números són els que són. Però el motiu és això: Formentera és un puesto especial en tots els sentits, positius i negatius, i el seguiment, doncs clar, no podem dir que hi hagi molts metges en vaga, perquè no poden, encara que vulguin.
Clar, més que res perquè no hi ha molts metges en general, no?
Clar.
De fet, si me val, el vostre sindicat denuncia uns serveis mínims desmesurats. En què ha consistit exactament i per què considereu que això pot limitar el dret a vaga?
Bé, perquè hi ha serveis que, evidentment, tenim que cobrir d'una manera molt, molt i molt alta, com són tot el que són emergències i urgències, no? Però, clar, hi ha serveis que tenen uns serveis mínims, és a dir, un número de mèdic de metges més alt que un dia normal o que un dia de cap de setmana o festiu, no? És una exageració. Són metges que molts d'ells estarien en vaga, tenen que dur la pegatina a la bata, diguent médico en huelga, però treballant, no? La veritat és que ha estat molt exagerat, s'han volgut cobrir i tal, i això pues, també va en contra de dir que el número de metges en vaga és molt alt, no? Però, bueno, és així, això.
Clar. Bé, i pels motius d'aquesta vaga, ens agradaria que ens fessis una petita explicació, perquè els nostres oients, no?, que al final bueno, són persones que assistim als sanitaris, bueno, puguem entendre el perquè de la vaga.
Bé, a la població, i jo estic inclòs, és l'objectiu d'aquesta vaga, en realitat. Pot semblar que no, però sí, no? Perquè si un metge o qualsevol treballador no està en condicions òptimes per treballar, doncs el que rep el servei no està bé, tampoc. És a dir, tenim que cuidar el cuidador, no? Començaria per aquí. I fa molts anys, crec que en 25 o por ahí, la gent es té que fer la idea de que això de les autonomies era una altra història, perquè van rebre les transferències de la sanitat una per una, no? En Balears, entre elles, i això va significar que, diguéssim, quan tu discuteixes un contracte amb la teva empresa, en aquest cas era l'Insalud, perquè era tot Espanya, la sanitat pública tenia pues, la seva empresa localitzada a Madrid, pues, bueno, es van fer les transferències. I això va portar afegit el canviar un estatut marc que hi havia aquelles hores, que cada col·lectiu pues, tenia el seu, els metges teníem el nostre. Això va canviar i es va fer un estatut marc que abarcava a tots els treballadors de la sanitat pública. I això, bueno, té una part positiva, però té una part negativa, en concret, pels metges.
Clar.
I això no és una cosa que existia només a Espanya. Això existia i existeix al resta de països europeus, és a dir, allà, digue-li estatut marc, digue-li tipus de contractació, tipus de negociació, que tots els col·lectius metges de Bèlgica, de França, de Portugal, fan amb els seus estats. Fan. Per què? Pues perquè tenim un treball pues, diferent, com tothom pot entendre, no? I això va ser el principi, un estatut marc que han passat 20 anys i l'únic que nosaltres trobem és que s'ha deteriorat la sanitat pública. És una sensació que nosaltres tenim des del Sindicat Metge i els nostres afiliats també la tenen, pues perquè treballem d'una manera incorrecta. No és satisfactori pel metge treballar així, no? No poder-li dedicar el temps que necessita cada malalt i no poder-li dedicar el temps necessari per seguir formant-te després de tants anys de fer carrera i fer especialització i tot això. Però, clar, nosaltres tenim que seguir una formació contínua, els oncòlegs, tots els metges, els metges de família i tal. I el borrador aquest de l'Estatut Marc, pues encara a nosaltres ens sembla que ens empitjora les condicions laborals. Nosaltres el que volem és això, és un contracte que el metge tingui un treball digne, no?
Clar, diguem això, no? Que en general la qualitat assistencial s'ha degradat bastant en els últims anys i la càrrega de feina dels propis sanitaris ha augmentat. En aquest cas, quins serien els punts claus que demanau al Ministeri?
Bueno, miri, per una banda, nosaltres voldríem seure-nos a discutir, per una part, el que és la medicina d'atenció primària, en el sentit de dir, escolti'm, jo no puc arribar a les 8 del matí a la consulta i tenir, doncs, abans, hi havia aquí, li parlo de Balears, però el reste d'Espanya és molt semblant, eh? A totes parts és semblant. Teníem, doncs, al millor temps 40 malalts per veure les urgències que atendre i no és una manera correcta de treballar i de dedicar-li temps al teu malalt, no? Tu necessites tenir el temps que necessitis, tens que gestionar la teva agenda. I l'Estatut, nosaltres volem seure-nos a discutir, aquí a Balears es va fer, a l'anterior legislatura vam fer un decàleg en el que l'atenció primària exigia unes condicions laborals dignes i vam aconseguir alguna cosa. Encara estem, perquè es van acordar, es van publicar el BOIP i tal, i vam aconseguir, doncs, jo què sé, perquè la gent ho entengui, que tinguéssim una agenda limitada, que tinguéssim 15 minuts per malalt, un màxim de metges, de pacients en una jornada, en fi, una sèrie de mesures que això només ho pot entendre doncs, el col·lectiu metge negociant amb un govern, en aquest cas el Balear. I a l'hospital, doncs, bueno, com tothom pot entendre que un metge, parlem una mica ara més d'hospitalària, no?
Clar.
Un metge que fa una guàrdia de qualsevol dia, sigui diumenge, festiu o un laborable, tu a les 3 de, a les 8 del matí t'incorpores al teu treball i fas el teu torn, si és un laborable, doncs de 8 hores o de 7 hores, i quan acabes aquest torn, si estàs de guàrdia, et tens que quedar a l'hospital, si ets otorrino. Bueno, otorrino és localitzada, però si ets cirurgià, per exemple, doncs tu tens que agafar i, bueno, i, sí, dines i estàs pendent de tota la planta, de totes les urgències que hi ha i vas fent, no? Vas fent, tant si ets un MIR, un metge intern resident, que t'estàs formant en aquesta especialitat, com si ets un adjunt, no? Però és que, clar, vostè imagini's, es fan les 5 de la tarda i et criden d'urgències, o es fan les 8 i tens que posar-te al quiròfan a fer una operació urgent. Però és que quan es fan les 12 de la nit, si has pogut sopar alguna cosa i te'n vas al llit, que no pots dormir perquè hi ha, en fi, monitores, no sé què, no és manera de dormir, però descanses, però és que a les 3 de la matinada et tornen a trucar.
Clar.
Quina persona pot estar en condicions normals d'atendre una cirurgia que estàs treballant amb la salut de la gent? En aquestes condicions, i és que es fan les 8 del matí i encara estàs a l'hospital. És a dir, a nosaltres ens sembla inhumà, això és una cosa que no, no podem seguir permetent que tenir aquest tipus de treball, no? I clar, per altra banda, això és la manera que tens, com a metge, d'incrementar una mica el teu salari. Parlem de diners, també, que no és només això, eh? Però també tenim que tenir-ho en compte. Tu tens un sou base i que l'incrementes a base de guàrdies. I també em sembla una mica perillós, això, no? I el que nosaltres demanem, pues, és que tot això que li estic dient, i moltes més coses, pues, que ens rebin al Ministeri i ens consideren en una part, perquè això no ho fa cap col·lectiu. Ja no diria sanitari, sinó d'altres col·lectius. I això és el que demanem. Escolti'm, deixin sentar-nos a discutir i a veure per on podem sortir d'això per oferir el que vostè em deia al principi, una bona assistència mèdica a la població, no? També li tinc que dir que això que li he explicat, aquesta petita història d'una guàrdia, d'un cirurgià, no li cotitza a la Seguretat Social aquestes hores, només li cotitza les hores que ha fet de 8 a 3. Les altres, no. És algo que nosaltres regalem a l'Estat i a la jubilació. Tampoc ens consta aquest temps, no, no sumes dies allò de dir la vida laboral, no.
Ja.
De fet, li podria dir més coses, eh?
Clar, de fet,
faig una idea.
Això és un dels grans punts que denuncieu, no? Que les guàrdies llargues no estan limitades per llei i aquestes hores extraordinàries sí que es remuneren, però a vegades, en alguns casos, no es remuneren com toca, perquè això també depèn un poc de cada comunitat autònoma. En aquest cas, a Eivissa, aquesta situació es dona també? En quina situació real treballa un metge Can Misses, que al final és el nostre hospital de referència, que les Pitiuses?
Pues això que li dic. Treballen, perquè a més les guàrdies són obligatòries. Tu no pots renunciar a aquesta guàrdia i tens un mínim d'hores que tens que fer a la setmana, que són 48. Les vols rebaixar a 45, però escolti'm, és el mateix. I això és el mínim. Després, aquesta, no sé si has sentit parlar d'aquesta expressió de necessidades del servicio, això ho utilitzen totes les administracions, necessitats del servei. No, jo ja he fet dos guàrdies. No, però tens que fer-ne una perquè tens un company que està de baixa, perquè un que s'ha anat, perquè un que té reducció de jornada, en fi. I això succeeix a Eivissa, per suposat. Si vostè pregunta per l'hospital de referència, que és aquí a Can Misses, els metges d'aquí, amb molts serveis, van realment, això que es diu, cremats, un burnout. Tenen aquesta sensació de que no tens il·lusió per anar a treballar al dematí, perquè saps que et queden 24 hores per davant, després lliures, que ja em dirà vostè, després d'això que li he dit de 24 hores, com tens un dia de descans? Què fas aquest dia? Dormo, no dormo, estic excitat, estic preocupat, aquell malalt i tal. O sigui, no és fàcil conciliar la vida familiar, la teva vida privada i tal. És molt complex, això. Llavors, parlem d'això, negociem això. Tindrem que cedir per un costat, donem-li un temps per fer-ho, i evidentment això passa, que jo suposo que el problema fonamental del govern espanyol i de les autonomies i tal es diuen sous, es diuen diners, es diuen tot pes, que diuen a Mallorca, o es diuen euros, no? Suposo que és això. Per què? Pues perquè tindríem que incrementar les plantilles d'una manera humana per cobrir bé els serveis i pagar com toca l'hora de guàrdia, com bé deia vostè, no? No m'us ho pagui encara més barat que el que treballem d'hora ordinària. És que em sembla ridícul.
Sí, en aquest cas, amb el funcionament de Can Misses, i ara passam a un següent tema, però centrant-nos en el funcionament de Can Misses, ens vam aixecar l'altre dia amb un titular que deia que havien baixat fins, bueno, més de 5.000 pacients de les llistes d'espera respecte a l'any passat, que això era un 46%. En quina situació es troba a nivell de plantilla? A l'Hospital d'Eivissa també teniu el problema aquest habitacional que patim a tot l'arxipèlag, que molts de metges no poden accedir a una feina a Eivissa perquè no troben habitatge.
Sí, el problema és multifactorial. Les plantilles, n'hi ha alguna que per això es diu, això que es diu, és una plaça de difícil cobertura. I aquí, a Eivissa, hem afegit inclús molt difícil cobertura. Per què? Perquè no s'han omplert mai aquí al servei de radiodiagnòstic, perquè es van inventar això de la teleradiologia i que hi ha radiòlegs pel món que van informar en alguna ressonància, això. Però portem tota la vida, jo no recordo mai, haver completat la plantilla de radiodiagnòstic, per posar-li un exemple, no? Yeah. Oncologia, bueno, complicadíssim, no? En fi, la llista d'espera. Això és una mica pervers, la llista d'espera. Jo felicito el govern perquè si ells han fet números i diuen que han baixat i tal, sí, però escolti'm, no n'hi ha prou. Si és que hi ha especialitats, vostè té que preguntar, on tinc una llista d'espera més llarga? Aquesta és la pregunta. Pues, a una, diguem-li X o Y, vale. Aquí tinc una llista d'espera molt llarga i a una altra resulta que tens una llista d'espera molt curta. Això és veritat, perquè hi ha serveis que per algun motiu, que tindríem que discutir-ho llarg, pues funcionen d'una manera més ràpida, més àgil, no? Perquè són dos metges, perquè hi ha una reducció de jornades, etcètera, no? Però, escolti'm, la llista d'espera, tenim que parlar d'algunes especialitats. És que hi ha gent que espera mesos, clar, per ser atès. I, a més, el que nosaltres demanem és transparència, perquè tu, si ets metge de família i estàs a una consulta de primària i ve un malalt i tu creus que tens que derivar a un especialista diferent que no ets tu, tens que... Vamos, nosaltres creiem que tindries que saber quant de temps tardarà a fer-se la ressonància que li demanes i a que el vegi un especialista determinat. Però encara que siguin 8 mesos, si m'és igual, si ja intentaran arreglar-ho, però digue-m'ho perquè jo li pugui dir 8 mesos. No, tens que dir-li, doncs no ho sé, no sé si tardaran 1 mes o 8 o 1 any en cridar-lo. I el malalt pues, ja es faria una idea, o ja fem alguna cosa, no? Ja. Però ens falta una mica això, aquesta agilitat, no? Aquesta manca d'organització, em sembla a nosaltres, que a vegades també no és només una falta de metges, que és el més important ara mateix, i aquests paràmetres que diu de la vivenda i tot això, sinó a vegades és una manera d'organitzar-te millor. Les peonades que es fan, que és per reduir llista d'espera, pues fes-les, però fes-les ben pagades.
S'actualitzi un poc el sistema de funcionament, d'alguna manera.
Clar.
Molt bé, Carlos, per anar acabant, aquestes jornades de vaga van començar ahir dimarts, dia 9, i acabaran el divendres, dia 12. Són 4 jornades. Si no hi ha avenços en aquests 4 dies, quins són els següents passos? Que ho contem,
bueno, no ens queda un altre que seguir en la mateixa línia de sentar-nos a negociar, que ara ja últimament la veritat és que es veien venir aquest problema i ja van acceptar negociar més directament a nosaltres i més temps, i ens va dedicar la senyora ministra inclosa pues, temps a la taula de negociació i tal, amb els sindicats metges espanyols, i la veritat és que el que esperem és això, que ens tornin a obrir les portes, però de veritat, i puguem negociar i arribar a acords. Si no, pues, escolti'm, tindrem que seguir la mateixa línia. Pues, mobilitzacions, vaga, què hem de fer? No li puc dir ara, perquè no sé com respondran, però el problema estarà allí, no l'arreglarem si no fem res.
Molt bé, Carlos. Bueno, hem parlat amb el Carlos Rodríguez, delegat i portaveu de Cimevala i Vice Formentera. Carlos, moltes gràcies i seguirem molt de prop aquest abans de les mobilitzacions i de les vagues.
Gràcies per donar-nos veu. Gràcies a vosaltres i que vagi molt bé.
Gràcies.